L'expresidenta del Parlament, Abel Font.
La defensa de Borràs torna a denunciar un pacte de la resta d'acusats amb la Fiscalia a canvi d'una rebaixa de penes. Herrero ha incriminat Borràs en les irregularitats de les quals se'ls acusa en contractacions quan ella era directora de la Institució de les Lletres Catalanes.
S'havien de portar tres pressupostos. Dos pressupostos havien d'acompanyar a un pressupost que s'acceptaria i que sabien que s'acceptaria. Els dos pressupostos acompanyants o pressupostos comparses, si li volen dir, ja sabien que no s'acceptarien.
L'Associació Catalana de Vending carrega contra la instrucció de salut que els obliga a introduir aliments sans a les màquines de tots els centres sanitaris de la xarxa pública.
La instrucció ha entrat en vigor avui i les empreses tenen 6 mesos per adaptar-s'hi. El gerent de l'Associació Catalana de Vending, Rafael Cubarsí, ha explicat a la xarxa que intentaran negociar amb el govern per fer-los canviar d'opinió.
Pensem que és excessiu el 75%. Nosaltres vam fer una proposta a la Generalitat, al Departament de Salut, basant-nos en el que es fa al País Basc, de que fos el 50%. Pot tindre una repercussió econòmica als cànons que es paguen als hospitals i als centres sanitaris. Intentarem negociar amb el govern per introduir algun canvi.
Confirmada la curació del VIH d'una tercera persona al món gràcies a un trasplantament de cèl·lules mare.
El Consorci Internacional ICI-STEM, del qual és coordinador l'Institut de Recerca de la Sida IRSI-CAIXA, ha publicat a la revista Nature Medicine el cas del pacient de Düsseldorf.
Ràdio Ciutat de Badalona, Judit Larios.
Escoltem la investigadora de l'IGTP a IRSI-CAIXA, Maria Salgado.
Tras 4 años tras la parada de tratamiento antirretroviral, no observamos en este paciente ni virus con capacidad de replicación ni respuesta inmune asociada a la viremia. Esto nos permite confirmar que es un nuevo caso de curación para el VIH después del conocido paciente de Berlín y el caso de Londres publicado hace unos años.
La nova llei d'universitats entrarà en vigor en 20 dies, ho ha anunciat avui el ministre Joan Subirats des de Barcelona.
El conseller d'Universitats, Joaquim Nadal, ha aprofitat per demanar-li al ministre més diners per al finançament universitari i ha advertit que la llei del govern espanyol obligarà a una reforma de la normativa catalana.
És una llei complicada perquè ha d'acceptar la situació europea, ha de reconèixer la situació de l'estat descentralitzat i ha de reconèixer l'autonomia de les universitats, que hem evitat la lògica homogeneïtzadora.
Crec que ha de quedar dit que amb la LOSU a la mà, la llei d'universitats de Catalunya necessitaria un ajornamiento.
En cultura, el Festival Castell de Peralada disposarà d'un auditori fix a l'aire lliure situat als jardins.
El nou equipament costarà més de 4 milions d'euros en la primera fase i es preveu inaugurar-lo l'estiu de 2024.
Ràdio Vilafant, Josep López.
L'equipament que estarà situat als jardins del Castell de Peralada constarà d'un nou edifici que englobarà un auditori i una sala d'assaig polivalent per acollir residències artístiques. A més, en un futur es preveu construir una aula d'arts escèniques amb projecte museístic. Cal destacar també que el nou equipament, que està dissenyat per Jordi Mercè Arquitectes, tindrà més de 6.600 metres quadrats i comptarà amb un pati de butaques a l'aire lliure.
I en esport, setmana clau pel futur europeu del Barça, Roger Sánchez.
Els blaugranes continuen ferms a la Lliga, 8 punts per sobre del Madrid i encara en la visita crucial de dijous al camp del Manchester United a la tornada dels setzens de l'Europa League.
Hola, bona tarda. Aquest dilluns gaudim novament d'una jornada ben tranquil·la com les anteriors. Per tant, el cel serè s'ha imposat a tot el territori.
Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos, ara sí, per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Francesc Figuerola, bona tarda.
Hola, bona tarda. Aquest dilluns gaudim novament d'una jornada ben tranquil·la com les anteriors. Per tant, el cel serè s'ha imposat a tot el territori. Això sí, esperem que al llarg d'aquesta tarda i sobretot ja al vespre comencin a arribar núvols baixos al litoral central i sud, també a la zona de l'Empordà, fins i tot amb algun banc de boira al final del dia ben enganxat a la costa, per exemple, a la zona de l'Empordà. I també núvols baixos que apareixeran de sud cap a nord, sense cap mena de precipitació. La temperatura, realment avui, la màxima ha estat novament suau amb valors aproximant-se o arribant fins al 20 graus. De cara a demà sí que tenim un petit canvi de temps. Al matí, de fet, tota la jornada molt ennublada, mig molt ennublada, núvols alts i mitjans, i aquests núvols del matí poden comportar alguna gotellada a l'oest del país que seria acompanyada amb fang i no descartem algun llamp i algun tro. I a la tarda, doncs, tornarien a repetir-se aquests ruixats també a l'oest, sobretot ja tard de vespre, però tots ells de poca entitat. La perturbació seria més activa de cara a dimecres. Això és tot, doncs, des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Francesc. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Eduard Sánchez, bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs, de moment, la circulació en general es manté estable sense ser una tarda massa complicada, si bé és cert que hi ha vies on es registren trams de lentitud o de retencions, és el cas de la C58 i també de la C33 amb aturades intermitents freqüentades entre Montcada i l'entrada a Barcelona a través del nus de la Trinitat. L'últim tram de la C60 a Argentona també amb aturades, aquest mig màxim un quilòmetre en direcció Mataró i també puntualment al lateral de l'autopista AP7 a l'altura de Barberà, és a dir, la B30, en sentit sud i a Cerdanyola en sentit nord. També destacant encara força volum a les dues rondes de Barcelona, sobretot en sentit Besòs. És tot, bona tarda.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Les declaracions de l'informàtic Isaías Serrero i Andreu Pujol compliquen i molt la defensa de Laura Borràs. Avui declaraven dos dels tres acusats amb el rerefons de la denúncia d'un pacte amb la Fiscalia per incriminar a l'expresidenta del Parlament per la seva suposada gestió irregular de la institució de les lletres catalanes quan n'era directora entre els anys 2013 i 2017.
En la nova sessió del judici, aquest dilluns, Herrero ha admès que ell mateix presentava els pressupostos comparsa que acompanyaven els que finalment guanyaven les licitacions de contractes inferiors a 18.000 euros per desenvolupar el portal web de la Institució de les Lletres Catalanes. I ha atribuït la iniciativa de les suposades irregularitats a Borràs. Això ha donat la raó a la defensa de l'expresidenta, que havia denunciat un pacte de la Fiscalia amb els altres dos acusats per incriminar-la. Aquest pacte, que les fiscals han negat que s'hagi formalitzat, no s'evidenciarà fins als seus informes definitius si els rebaixen substancialment les penes, tal com sembla que passarà.
En qualsevol cas, el judici continuarà aquest dimarts a les 10 del matí amb les declaracions de 10 testimonis i dimecres al migdia més testimonis i agents dels Mossos d'Esquadra que van participar en la investigació del cas Mont Carvajal.
Malgrat que Laura Borràs declararà al final del judici, avui l'hem sentida mantenint la seva innocència quan el jutge Barrientos li ha preguntat.
De cap manera no he comès cap delicte.
El protagonista del matí ha estat l'informàtic Isaías Herrero. Guiat per les preguntes de la Fiscalia, ha dit que Borràs no només estava al cas del fraccionament de contractes perquè no superessin els 18.000 euros legals, sinó que també donava instruccions de com fer-ho. Tot plegat per concloure...
Sí, vas manifestar aquest concepte, sí.
La pregunta en concret seria tots aquests trapis i marrons són aquests...
Però entenem que dins d'un llenguatge col·loquial, trapis i marrons vol dir la manera en què, en què es pressupostava i es facturava.
Herrero no ha volgut respondre a les preguntes dels advocats defensors de Borràs, que no obstant han pogut preguntar si hi havia un pacte amb la Fiscalia.
¿Por qué ha cambiado su línea de defensa? ¿Ha pactado una rebaja de la pena con la Fiscalia a través de su representación a cambio de asumir los hechos e incriminar a doña Laura Borràs tras tres años de mantener una línea diferente?
Señora Letrado, si esta es la línea de interrogatorio, no se le va a admitir ninguna pregunta.
També ha declarat breument un altre acusat, Andreu Pujol. Tots dos haurien pactat amb la Fiscalia rebaixes de penes a canvi de les confessions.
Notícies en xarxa. Edició vespre.
Previsions optimistes pel preu dels aliments. Segons el ministre d'Agricultura, Pesca i Alimentació, Lluís Planas, hi ha raons objectives per creure que aviat baixaran de preu. Ho ha dit després de la reunió de l'Observatori de la Cadena Alimentària, David Amador.
El ministre ha demanat als agents que intervenen en la cadena alimentària que traslladin el preu dels aliments la disminució en els costos de producció que s'ha produït en els darrers mesos.
Solicitar a todos y a cada uno de los agentes de la cadena alimentaria el que pongan de su parte un esfuerzo para conseguir que lo que preveemos una evolución positiva de los costes en la producción agroalimentaria tenga un reflejo también en los precios pagados por las familias, por los ciudadanos, en definitiva por todos los consumidores.
La rebaixa ha advertit que no serà immediata. Entre les raons per preveure una baixada del preu que pagarem per als aliments, n'hi ha de provocades pel context internacional, com la disminució del cost dels fertilitzants, però també, segons el ministre, per les mesures adoptades pel govern, entre elles la rebaixa de l'IVA o el bo social de 200 euros per a les famílies amb rendes baixes. Això sí, ha dit que hi ha dues amenaces perquè s'acabi produint la baixada de preus, la guerra a Ucraïna i que hi hagi una altra situació de sequera extrema.
De fet, les exportacions del sector agroalimentari català van créixer l'any passat un 15% i van arribar als 15.000 milions d'euros, una xifra de rècord, tot i el retrocés en alguns mercats com la Xina. Gonzalo Larumbe.
Catalunya continua amb el superàvit agroalimentari. Tots els sectors de producció han augmentat el seu valor exceptuant el de la fruita i l'horta. El sector predominant és el de la carn i embotits, seguint del fine food o multiproducte i els olis vegetals. Un de cada 7 euros exportats prové del sector agrari i Catalunya es converteix així en la primera regió exportadora d'aquest tipus d'aliments a tot l'estat espanyol. Ramon Sant Martí, el director de Prodeca, ha destacat l'augment de les exportacions a països tercers, menys a l'Àfrica i l'Àsia, amb França en primera posició, seguit d'Itàlia i la Xina, que cau de segon a tercer lloc. Argumenten que Catalunya és un referent a nivell mundial.
Tenim un sistema de seguretat alimentària extraordinari, referent. En alguns casos, fins i tot amb voluntat, ens ho han traslladat de venir a prendre nota per mirar de copiar-lo.
El Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural posa en dubte la llei de política agrícola comú del govern d'Espanya. Segons ell, no té en compte les diferències territorials i de ramaderia que hi ha arreu del país.
En plana internacional, un nou terratrèmol de 6,4 graus de magnitud a l'escala de Richter ha sacsejat aquest dilluns al sud de Turquia, prop de la costa del Mediterrani.
El sisme ha afectat la província Hatay, una de les més perjudicades pels terratrèmols que es van produir el 6 de febrer passat i que ja han deixat més de 41.000 morts. De moment es desconeixen els danys i si hi ha noves víctimes.
I a casa nostra, els Mossos d'Esquadra mantindran aquesta nit un perímetre al voltant de la rave de Sarral després de 3 dies de festa. De moment s'han detingut 3 persones entre la rave de Sarral i la de Torà. Molts dels assistents ja han marxat, però encara hi ha música a la zona. Els Mossos negocien amb els participants que queden perquè marxin avui. L'Espluga FM, Pep Morató.
S'esperava que la festa il·legal s'acabés aquest dilluns, però la música continués sonant. És per això que els Mossos mantenen els controls d'alcoholèmia i drogues, tot i que sigui cert que el gruix dels assistents de la festa ja han marxat. La convocatòria actualment reuneix a un centenar de persones al bosc del Cano, a uns 6 quilòmetres del municipi de la Conca de Barberà. Fins ara, els Mossos han interposat 21 denúncies, 14 per consum de drogues, una per alcohol i 6 per no haver passat la ITB. A més, explica una última hora, i és que els Mossos han detingut a una tercera persona aquest dilluns per un delicte contra la seguretat viària. Tant l'Ajuntament com la policia catalana confien que aquestes siguin les últimes hores de la rave, tot i que preveuen que alguns camions de l'organització encara s'hi quedin fins dimarts.
Doncs encara en successos busquen una noia de 17 anys desapareguda diumenge a Barcelona.
Els Mossos d'Esquadra han emès un avís sol·licitant la cooperació ciutadana per trobar una noia desapareguda aquest cap de setmana al districte de Sarrià-Sant Gervasi de Barcelona. Es tracta d'una menor de 17 anys que va desaparèixer aquest diumenge. Segons la descripció de l'avís, la noia, que es diu Jèssica, és morena, té els cabells curts i fa 1,69 m d'alçada. Com a característica destaquen que porta diversos piercings. L'últim cop que la van veure anava vestida amb uns texans blau clar, amb estrips als genolls i un jersei granat. Qualsevol persona que l'hagi vista o tingui informació d'on es troba o on pot haver estat, ho pot comunicar a través del 112.
Notícies en xarxa.
Polèmica per la nova instrucció del Departament de Salut que entra en vigor avui sobre l'obligació d'incloure les màquines d'autovending dels centres sanitaris menjar més saludable. L'Associació Catalana de Vending l'ha criticada. Assegura que la mesura de reduir el menjar insà a les màquines automàtiques és massa agosarada.
A més, reivindiquen com a servei essencial i creuen que el Departament de Salut ha de rebaixar les expectatives i seguir el criteri del País Basc, que és menys restrictiu. El gerent de l'Associació Catalana de Vending, Rafael Covarsi, ha explicat a la xarxa que intentaran negociar amb el govern per fer-los canviar d'opinió.
Pensem que és excessiu el 75%. Nosaltres vam fer una proposta a la Generalitat, al Departament de Salut, basant-nos en el que es fa al País Basc, de que fos el 50%. Pot tindre una repercussió econòmica als cànons que es paguen als hospitals i als centres sanitaris. Intentarem negociar amb el govern per introduir algun canvi.
Tot plegat, com dèiem, ja per la instrucció del Departament de Salut, que ja ha entrat en vigor des d'avui i que obliga tots els centres sanitaris de la xarxa pública catalana a adaptar durant els propers 6 mesos la seva oferta d'alimentació en màquines vending i cafeteries a opcions saludables. David Navarro.
La instrucció del Servei Català de la Salut, però avalada per 10 societats científiques, restringeix els aliments amb continguts elevats de sucre, sal i greixos i, en canvi, es recomana el 75% com a mínim d'aliments sòlids saludables, com per exemple fruita i hortalissa fresca, llet, iogurts, brous o purés i sucs de fruita al 100%. També s'hauran d'incloure sempre opcions aptes per a celíacs i s'instal·laran fonts d'aigua potable a tots els centres sanitaris. Tot plegat, segons la nutricionista de l'Agència de Salut Pública, Gemma Salvador, per una qüestió de coherència.
I caldrà anar-ho modificant i anar-ho arreglant és que surtis amb la família de la consulta de pediatria i que el primer que trobis a la sortida sigui una màquina que ofereix justament tot allò que fa 5 minuts has estat comentant amb el professional de la salut que t'ha atès, que és millor aquells productes, que és millor no incloure'ls habitualment en l'alimentació quotidiana.
Els centres públics i aquells que ofereixin serveis de la xarxa pública tindran ara 6 mesos per complir la instrucció. Si hi ha contracte en vigor, la mesura es posarà en marxa quan es renovi.
Més en salut, confirmada la curació del VIH d'una tercera persona al món gràcies a un trasplantament de cèl·lules mare. El Consorci Internacional i Sistem, del qual és coordinador l'Institut de Recerca de la Sida Irsi Caixa, ha publicat a la revista Nature Medicine el cas del pacient de Düsseldorf. Ràdio Ciutat de Badalona, Judit Larios.
Es tracta d'un home de 53 anys que, 4 anys després de ser diagnosticat d'infecció per VIH el 2008, va patir una leucèmia. El pacient va rebre un trasplantament d'una modificació genètica de cèl·lules mare per tractar el càncer. L'equip investigador va decidir llavors retirar-li el tractament antirretroviral. Ara, més de 4 anys després, l'Institut Irsi Caixa ha confirmat el seu cas de curació del VIH com el tercer en el món. Escoltem la investigadora de l'IGTP a Irsi Caixa, Maria Salgado.
Tras 4 años tras la parada de tratamiento antirretroviral, no observamos en este paciente ni virus con capacidad de replicación ni respuesta inmune asociada a la viremia. Esto nos permite confirmar que es un nuevo caso de curación para el VIH después del conocido paciente de Berlín y el caso de Londres publicado hace unos años.
Amb tot, es tracta d'un tractament no extrapolable al gruix de la població per la seva agressivitat, però que obre una nova porta d'investigació.
Dimiteixen el president de Renfe i la secretària d'Estat per la polèmica dels nous trens que no passen pels túnels.
La ministra de Transports, en Raquel Sánchez, ha acceptat la dimissió del president de Renfe, Isaías Taboas, després de la polèmica dels trens de Cantàbria i Astúries que no entraven als túnels, segons ha avançat la cadena SER. La secretària d'Estat del Ministeri, Isabel Pardo de Vera, ha estat cessada. Els trens no es van arribar a construir, però la RADA retardarà més de 2 anys l'arribada dels nous combois. Aquesta tarda, Raquel Sánchez s'ha reunit amb els presidents de Cantàbria i Astúries, Adrián Barbón i Miguel Ángel Revilla.
Tot plegat avui, que fa justament 15 anys que Barcelona i Madrid quedaven connectades per l'alta velocitat ferroviària després d'unes obres molt complicades i que van patir diversos retards. Durant aquest període de temps, Renfe ha transportat més de 140 milions de passatgers. Actualment, i cotxe o autobús a banda, 3 de cada persones que van d'una ciutat a l'altra ho fan en tren i només una en avió. Helena Puigdueta.
140 milions de passatgers que han estalviat a l'atmosfera gairebé 5 milions de tones de CO2 si tots aquests viatgers s'haguessin desplaçat en cotxe fins a Madrid. Durant aquesta dècada i mitja, doncs, l'alta velocitat no ha parat de créixer, passant dels 6 milions que estrenaven aquest corredor el 2008 als més de 12 milions actuals, el que representa un increment del 112%. També ha augmentat l'oferta. Va començar amb 17 freqüències per sentit fins a arribar avui als 54 trens diaris, un per sentit aproximadament cada mitja hora, sobretot durant les franges de més demanda. En declaracions a la xarxa, Ricardo Rivera, responsable dels serveis AVE Hablo de Renfe, parlava del que s'ha guanyat amb la connexió de les dues capitals.
A todos los catalanes les cambió la movilidad, la facilidad de poder viajar entre dos capitales muy importantes de España en tiempos súper competitivos, ¿no? En 2 hores i media, impensable hace muchos años, ¿no?
Una alternativa rellevant al pont aeri i que des del 2021 s'ha obert la porta també a més varietat de preus i a més opcions de viatge.
Encara en mobilitat, l'ampliació de la T-Jove fins als 30 anys s'estrenarà el 15 de març a l'àrea metropolitana de Barcelona i el 15 d'abril s'estendrà a la resta de Catalunya.
Ho ha anunciat a TV3 el conseller de Territori, Juli Fernández, que ha avançat que aquest títol de transport trimestral tindrà, a partir d'ara, un preu únic per a totes les zones i que per poder gaudir-ne caldrà fer-ho a través de la T-Mobilitat. Actualment el preu de la T-Jove per una zona és de 40 euros amb una bonificació del 50%.
Encara més coses, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha anunciat la creació aquest any de 4.000 places de formació professional vinculades a les energies renovables. Sánchez ha explicat que l'objectiu és que se'n creïn 20.000 més de les que hi ha actualment per aprofitar al màxim l'oportunitat que brinda la transició energètica.
El president espanyol ho ha dit en la inauguració de la Conferència Internacional d'Energies Renovables, que té lloc a la Fira de Madrid. Sánchez ha calculat que 500.000 de llocs de treball dependran d'aquest sector en la próxima década, 5 vegades més que actualment, y que serán de qualitat.
Este año crearemos 4.000 plazas más dentro de la formación profesional vinculadas también con estos importantes sectores. En definitiva, lo que quiero decir es que hay que ser claros, el gobierno lo es, vamos a aprovechar al máximo esta oportunidad que nos brinda la transición ecológica para crear más empleos, para crear mejores empleos y sobre todo para situar a la vanguardia en Europa y en el mundo a España en esta transición verde.
Segons Sánchez, Espanya té capacitat per generar el 90% dels components necessaris per a desenvolupar energia eòlica i el 65% en el cas de la fotovoltaica.
En cultura, el Festival Castell de Peralada disposarà d'un auditori fix a l'aire lliure situat als jardins. El nou equipament, en el qual s'invertiran més de 4 milions d'euros en la primera fase i que es preveu inaugurar l'estiu de 2024, obligarà els organitzadors del certamen a dissenyar una programació amb un format reduït per aquest 2023. Ràdio Vilafant, Josep López.
L'equipament que estarà situat als jardins del Castell de Peralada constarà d'un nou edifici que englobarà un auditori i una sala d'assaig polivalent per acollir residències artístiques. A més, en un futur es preveu construir una aula d'arts escèniques amb projecte museístic. Cal destacar també que el nou equipament, que ha estat dissenyat per Jordi Mercè Arquitectes, tindrà més de 6.600 metres quadrats i comptarà amb un pati de butaques a l'aire lliure. D'aquesta manera, l'espai guanyarà en confortabilitat i comoditat per oferir al públic una experiència memorable. A més, també es preveu millorar la sonorització de l'espai. El nou auditori del Festival Castell de Peralada es construirà al mateix terreny on fins ara s'ha celebrat el festival des de l'últim canvi d'ubicació l'any 2010. Per fer-lo realitat, s'invertirà més de 4 milions d'euros en la primera fase. Amb el nou auditori, el Festival Castell de Peralada es convertirà en el primer festival d'estiu que oferirà les programacions en un auditori de construcció fix i de propietat. A més, l'objectiu del grup Peralada és que aquesta nova infraestructura sigui modèlica des del punt de vista mediambiental i paisatgístic. L'auditori s'inaugurarà aprofitant que l'edició del 2024 s'iniciarà un trienni que culminarà l'any 2026 amb el 40è aniversari del festival.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Roger Sánchez, bona tarda.
Bona tarda. El Barça continua ferm a la Lliga, 8 punts per sobre del Real Madrid, quan inicia una setmana crucial amb la tornada dels 16 de final de l'Europa League dijous al camp del Manchester United. Un partit en què no hi serà Pedri lesionat. El canari veu l'equip capaç de superar ronda.
Prefiero estar dentro del campo jugando, pero bueno, tengo plena confianza en el equipo. Sé que tenemos muchas ganas de ese partido. Es un campo que también ilusiona, es un campo con mucha historia en el fútbol y bueno, creo que vamos a intentar hacer un gran papel y ojalá pues traernos la victoria para casa.
Pedri ha fet aquestes declaracions en l'entrega del Premi Barça Jugadors, que organitza l'agrupació de jugadors del Club Blaugrana i que arriba enguany a la 13a edició. El migcampista ha estat premiat com el futbolista amb més joc net del primer equip masculí i Aitana Bonmatí s'ha endut el mateix reconeixement del conjunt femení. Aitana ha valorat el camí extraesportiu del femení.
Arribar a la final de la Champions mai és fàcil, en portem 3 quasi de seguides i crec que s'ha de valorar. Però amb el que vam aconseguir l'any passat, a nivell de repercussió social, d'omplir el Camp Nou 2 vegades, la multitud de gent que es va desplaçar també a Turí, crec que vam guanyar més que perdre, no?
Encara en futbol, Joan Soteras ha pres possessió aquest migdia del càrrec de president de la Federació Catalana de Futbol, després d'imposar-se en la repetició electoral de fa una setmana. Soteras, que va arribar a la presidència el 2018, ha exposat els principals eixos del seu nou mandat.
Hem estat la junta que té la corrupció de la federació i tenim un mandat molt clar de barrar-li el pas. El futbol català no vol divisió, vol unió. El futbol català no vol confrontació, vol construcció. El futbol català no vol disputes, vol entesa. Vaig acabar el meu darrer discurs d'investidura afirmant que no sóc el president d'uns quants, sinó el president de tothom. I avui vull afegir-hi el compromís de fer els 4 anys més prolífics de la història del futbol català.
En handbol, el Franklin Granollers rep demà l'Esgern a la penúltima jornada de la Lliga Europea d'handbol. Una victòria asseguraria la tercera plaça del grup als vallesans, classificats ja fa un parell de setmanes per als vuitens de final. Antonio Rama és l'entrenador del Granollers.
Doncs partit decisiu contra Esgern per evitar la quarta plaça, perquè l'encreuament seria molt, molt complicat. Per tant, esperono a tothom que pugui apropar-se al Palau, a l'infern, als aficionats de sempre, a famílies, perquè és un horari també que penso que ajuda que pugui venir molta gent jove, que ens vingui a animar, que ens vingui a ajudar, que aporti el seu granet de sorra perquè podem guanyar aquest partit.
Dimecres serà el torn del Barça, en aquest cas la Lliga de Campions, rebent el Pick Szeged hongarès. Els blaugranes anunciaven aquest dilluns la renovació de Blaž Janák fins al 2028. L'extrem dret eslové, que va arribar al club fa un any, amplia 4 temporades més el seu vincle amb el Barça, que finalitzava el 2024.
Estoy muy contento y para mí es un orgulloso jugar aquí, estar aquí en Barça y en final también mi familia está muy contenta aquí y de verdad que en final voy a estar aquí 8 años y espero que un poco más después también.
Més agenda esportiva del Palau. Demà el Barça de Futbol Sala buscarà el pas a la final a 4 de la Copa del Rei. Juga a casa contra el Jaén.
Gràcies, Roger. Estàs seguint el Notícies en xarxa, que fan possible Cristina Cantal al control tècnic, Abel Font a la redacció, Roger Sánchez als esports, David Amador a l'edició i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Les biblioteques municipals també som més que un club. Amb més de 2 milions d'usuaris, som el club amb més carnets. A la xarxa de biblioteques municipals de la província de Barcelona compartim lectures, cultura i coneixements. Només hi faltes tu. Visita bibliotecavirtual.diva.cat. Fes-te el carnet i gaudeix de tots els seus avantatges. Diputació de Barcelona.
Propostes en xarxa.
És temps de calçots i posaria la mà al foc que a hores d'ara sou molts els que ja heu fet una calçotada. Amb la família, els amics, els companys de feina o fins i tot amb desconeguts. Però les possibilitats culinàries del calçot van molt més enllà d'aquesta tradició tan gastronòmica com social. L'altre dia, per exemple, vaig menjar unes croquetes de calçots acompanyades d'una bona dosi de salsa romesco. Ai, quina gana! La història diu que va ser a finals del segle XIX quan els vallencs van estendre l'exquisidesa del calçot pel camp de Tarragona. A principis del segle XX, la novetat va aterrar a Mont-roig del Camp i des d'aleshores s'ha popularitzat tant que aquesta població del Baix Camp s'ha convertit en una de les grans productores de calçots a Catalunya i han jugat a favor el seu sòl sedimentari ric en nutrients i també el clima marcat especialment pel mestral. Coincidint amb la recol·lecció d'aquesta ceba dolça, fins al 26 de febrer tornen les jornades gastronòmiques del calçot de Mont-roig i Miami Platja. Fins a 6 restaurants participen en la 5ª edició d'aquesta proposta, que us permetrà tastar tot tipus de receptes. Deixeu-vos sorprendre i seduir, o si sou més clàssics, aprofiteu la temporada per acumular calçotades. Fins al 26 de febrer, 5enes jornades gastronòmiques del calçot de Mont-roig i Miami Platja. En trobareu tota la informació al web municipal mont-roig.cat.
Sabies que... La paraula tapa és un mot reconegut a les principals llengües de tot el món. L'origen sembla venir del fet evident i pràctic de tapar la beguda que se serveix, però no està tan clar quin va ser el primer a què se li va acudir. Les llegendes són variades, però una de les més acceptades i populars és la que remunta al rei Alfons XIII. El monarca va anar a parar al Ventorrillo del Chato, un local que encara existeix al camí entre Cádiz i San Fernando. El monarca va demanar una copa de xerès quan una forta ventada va aixecar un núvol de pols. El cambrer ràpidament va tapar la copa amb un tall de pernil, alguns parlen d'un tall de formatge, per evitar que hi entrés cap brossa. Al rei, sorprès, li va agradar i va demanar una altra ronda amb la mateixa tapa d'abans.
La xarxa de comunicació local.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
Un dels acusats del cas Borràs, l'informàtic Isaías Herrero, confessa haver fet pressupostos comparsa, incrimina a l'expresidenta del Parlament, Nabel Font.
La defensa de Borràs torna a denunciar un pacte de la resta d'acusats amb la Fiscalia a canvi d'una rebaixa de penes. Herrero ha incriminat Borràs en les irregularitats de les quals se'ls acusa en contractacions quan ella era directora de la Institució de les Lletres Catalanes.
S'havien de portar 3 pressupostos. 2 pressupostos havien d'acompanyar a un pressupost que s'acceptaria i que sabien que s'acceptaria. Els 2 pressupostos acompanyants o pressupostos comparses, si li volen dir, ja sabien que no s'acceptarien.
L'Associació Catalana de Vending carrega contra la instrucció de salut que els obliga a introduir aliments sans a les màquines de tots els centres sanitaris de la xarxa pública.
La instrucció ha entrat en vigor avui i les empreses tenen 6 mesos per adaptar-s'hi. El gerent de l'Associació Catalana de Vending, Rafael Covarsi, ha explicat a la xarxa que intentaran negociar amb el govern per fer-los canviar d'opinió.
Pensem que és excessiu el 75%. Nosaltres vam fer una proposta a la Generalitat, al Departament de Salut, basant-nos en el que es fa al País Basc, de que fos el 50%. Pot tindre una repercussió econòmica als cànons que es paguen als hospitals i als centres sanitaris. Intentarem negociar amb el govern per introduir algun canvi.
Confirmada la curació del VIH d'una tercera persona al món gràcies a un trasplantament de cèl·lules mare.
El Consorci Internacional ICI-STEM, del qual és coordinador l'Institut de Recerca de la SIDA IRSI Caixa, ha publicat a la revista Nature Medicine el cas del pacient de Düsseldorf.
Ràdio Ciutat de Badalona, Judit Larios.
Escoltem la investigadora de l'IGTP a IRSI Caixa, María Salgado.
Tras 4 años tras la parada de tratamiento antirretroviral, no observamos en este paciente ni virus con capacidad de replicación ni respuesta inmune asociada a la viremia. Esto nos permite confirmar que es un nuevo caso de curación para el VIH después del conocido paciente de Berlín y el caso de Londres publicado hace unos años.
La nova llei d'universitats entrarà en vigor en 20 dies, ho ha anunciat avui el ministre Joan Subirats des de Barcelona.
El conseller d'Universitat, Joaquim Nadal, ha aprofitat per demanar-li al ministre més diners per al finançament universitari i ha advertit que la llei del govern espanyol obligarà a una reforma de la normativa catalana.
És una llei complicada perquè ha d'acceptar la situació europea, ha de reconèixer la situació de l'estat descentralitzat i ha de reconèixer l'autonomia de les universitats, que hem evitat la lògica homogeneïtzadora.
Crec que ha de quedar dit que amb la LOSU a la mà, la llei d'universitats de Catalunya necessitaria un ajornamiento.
En cultura, el Festival Castell de Peralada disposarà d'un auditori fix a l'aire lliure situat als jardins.
El nou equipament costarà més de 4 milions d'euros en la primera fase i es preveu inaugurar-lo l'estiu del 2024. Els organitzadors del certamen hauran de dissenyar una programació amb un format reduït per aquest 2023.
Ràdio Vilafant, Josep López.
L'equipament que estarà situat als jardins del Castell de Peralada constarà d'un nou edifici que englobarà un auditori i una sala d'assaig polivalent per acollir residències artístiques. A més, en un futur es preveu construir una aula d'arts escèniques en projecte museístic. Cal destacar també que el nou equipament, que ha estat dissenyat per Jordi Mercè Arquitectes, tindrà més de 6.600 metres quadrats i comptarà amb un pati de butaques a l'aire lliure.
En esports, setmana clau pel futur europeu del Barça. Roger Sánchez.
Els blaugranes continuen ferms a la Lliga, 8 punts per sobre del Real Madrid i encara en la visita crucial de dijous al camp del Manchester United a la tornada dels 16ers de final de l'Europa League.
Notícies en xarxa, edició vespre. Obrim, com sempre, plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Francesc Figuerola, bona tarda.
Hola, bona tarda. Aquest dilluns gaudim novament d'una jornada ben tranquil·la com les anteriors. Per tant, el cel serè s'ha imposat a tot el territori. Això sí, esperem que al llarg d'aquesta tarda i sobretot ja al vespre comencin a arribar núvols baixos al litoral central i sud, també a la zona de l'Empordà, fins i tot amb algun banc de boira al final del dia ben enganxat a la costa, per exemple, a la zona de l'Empordà. I també núvols baixos que apareixeran de sud cap a nord, sense cap mena de precipitació. La temperatura, realment avui, la màxima ha estat novament suau amb valors aproximant-se o arribant fins als 20 graus. De cara a demà sí que tenim un petit canvi de temps. Al matí, de fet, tota la jornada molt ennublada, mig molt ennublada, núvols alts i mitjans, i aquests núvols del matí poden comportar alguna gotellada a l'oest del país que seria acompanyada amb fang i no descartem algun llamp i algun tronc. I a la tarda, doncs, tornarien a repetir-se aquests ruixats també a l'oest, sobretot ja tard de vespre, però tots ells de poca entitat. La perturbació seria més activa de cara a dimecres. Això és tot, doncs, des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Francesc. Connectem amb el Servei Català del Trànsit, de Trànsit, per conèixer l'estat de la xarxa viària. Eduard Sánchez, bona tarda.
Hola, bona tarda, Lali. Doncs trànsit, que de moment es manté en general, com dèiem, estable, sense massa complicacions aquesta tarda. Sí que algunes vies encara presenten lentitud, alguna aturada. És el cas de la C58 d'entrada, els últims 2 quilòmetres entre Montcada i el nus de la Trinitat, o també les dues rondes, tot i que han millorat, encara amb trams de lentitud en sentit Besòs, la de dalt entre Sarrià i Vallcarca, i la litoral, sobretot el tram de Zona Franca a Montjuïc. Queden alguns punts d'intensitat a la C60 Argentona, per exemple, la B30 a la B7 a Barberà, i també l'entrada per la B23, però, com dèiem, ja sense massa mal de caps. És tot, bona tarda.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Les declaracions de l'informàtic Isaías Herrero i Andreu Pujol compliquen i molt la defensa de Laura Borràs. Avui declaraven 2 dels 3 acusats amb el rerefons de la denúncia d'un pacte amb la Fiscalia per incriminar l'expresidenta del Parlament per la seva suposada gestió irregular de la institució de les lletres catalanes quan n'era directora entre els anys 2013 i 2017.
En la nova sessió del judici aquest dilluns, Herrero ha admès que ell mateix presentava els pressupostos comparsa que acompanyaven els que finalment guanyaven les licitacions de contractes inferiors a 18.000 euros per desenvolupar el portal web de la Institució de les Lletres Catalanes. I ha atribuït la iniciativa de les suposades irregularitats a Borràs. Això ha donat la raó a la defensa de l'expresidenta, que havia denunciat un pacte de la Fiscalia amb els altres 2 acusats per incriminar-la. Aquest pacte, que les fiscals han negat que s'hagi formalitzat, no s'evidenciarà fins als seus informes definitius si els rebaixen substancialment les penes, tal com sembla que passarà.
El judici continuarà aquest dimarts a les 10 del matí amb les declaracions de 10 testimonis i dimecres al migdia amb més testimonis i agents dels Mossos d'Esquadra que van participar en la investigació del cas. Mont Carvajal.
Malgrat que Laura Borràs declararà al final del judici, avui l'hem sentida mantenint la seva innocència quan el jutge Barrientos li ha preguntat.
De cap manera no he comès cap delicte.
El protagonista del matí ha estat l'informàtic Isaías Herrero. Guiat per les preguntes de la Fiscalia, ha dit que Borràs no només estava al cas del fraccionament de contractes perquè no superessin els 18.000 euros legals, sinó que també donava instruccions de com fer-ho. Tot plegat per concloure...
Sí, vas manifestar aquest concepte, sí.
La pregunta en concret seria tots aquests trapis i marrons són
aquests? Però entenem que dins d'un llenguatge col·loquial, trapis i marrons vol dir, doncs, la manera en què, bueno, en què es pressupostava i es facturava.
Herrero no ha volgut respondre a les preguntes dels advocats defensors de Borràs, que no obstant han pogut preguntar si hi havia un pacte amb la Fiscalia.
¿Por qué ha cambiado su línea de defensa? ¿Ha pactado una rebaja de la pena con la Fiscalía a través de su representación a cambio de asumir los hechos e incriminar a doña Laura Borràs tras 3 años de mantener una línea diferente?
Señora Letrado, si esta es la línea de interrogatorio, no se le va a admitir ninguna pregunta.
També ha declarat breument un altre acusat, Andreu Pujol. Tots dos haurien pactat amb la Fiscalia rebaixes de penes a canvi de les confessions.
Notícies en xarxa. Edició vespre.
Previsions optimistes pel preu dels aliments. Segons el ministre d'Agricultura, Pesca i Alimentació, Luis Planas, hi ha raons objectives per creure que aviat baixaran. Ho ha dit després de la reunió de l'Observatori de la Cadena Alimentària, David Amador.
El ministre ha demanat als agents que intervenen en la cadena alimentària que traslladin el preu dels aliments la disminució en els costos de producció que s'ha produït en els darrers mesos.
Solicitar a todos y a cada uno de los agentes de la cadena alimentaria el que pongan de su parte un esfuerzo para conseguir que lo que preveemos una evolución positiva de los costes en la producción agroalimentaria tenga un reflejo también en los precios pagados por las familias, por los ciudadanos, en definitiva por todos los consumidores.
La rebaixa ha advertit que no serà immediata. Entre les raons per preveure una baixada al preu que pagarem per als aliments, n'hi ha de provocades pel context internacional, com la disminució del cost dels fertilitzants, però també, segons el ministre, per les mesures adoptades pel govern, entre elles la rebaixa de l'IVA o el bo social de 200 euros per a les famílies amb rendes baixes. Això sí, ha dit que hi ha dues amenaces perquè s'acabi produint la baixada de preus, la guerra a Ucraïna i que hi hagi una altra situació de sequera extrema.
En plana internacional, un nou terratrèmol de 6,4 graus de magnitud a l'escala de Richter ha sacsejat aquest dilluns al sud de Turquia, a prop de la costa del Mediterrani.
El sisme ha afectat la província Hatay, una de les més perjudicades pels terratrèmols que es van produir el passat 6 de febrer i que ja han deixat més de 41.000 morts. De moment es desconeixen els danys i si hi ha noves víctimes.
I a casa nostra, els Mossos d'Esquadra mantindran aquesta nit un perímetre al voltant de la rave de Sarral després de 3 dies de festa. De moment s'han detingut 3 persones entre la festa de Sarral i la Baturà. Molts dels assistents ja han marxat, però encara hi ha música a la zona. Els Mossos negocien amb els participants que queden perquè marxin avui. L'Espluga FM, a Pep Morató.
S'esperava que la festa il·legal s'acabés aquest dilluns, però la música continua sonant. És per això que els Mossos mantenen els controls d'alcoholèmia i drogues, tot i que sí que és cert que el gruix dels assistents de la festa ja han marxat. La convocatòria actualment reuneix a un centenar de persones al bosc del Cano, a uns 6 quilòmetres del municipi de la Conca de Barberà. Fins ara, els Mossos han interposat 21 denúncies, 14 per consum de drogues, una per alcohol i 6 per no haver passat la ITB. A més, explica una última hora, i és que els Mossos han detingut a una tercera persona aquest dilluns per un delicte contra la seguretat viària. Tant l'Ajuntament com la policia catalana confien que aquestes siguin les últimes hores de la rave, tot i que preveuen que alguns camions de l'organització encara s'hi quedin fins dimarts.
I encara en successos, troben sana i estàlvia la menor desapareguda a Sarrià-Sant Gervasi, a Barcelona, el 19 de febrer passat.
Els Mossos d'Esquadra han localitzat en bon estat de salut la Jèssica, la menor de 17 anys, que havia desaparegut el 19 de febrer a Sarrià-Sant Gervasi. La policia catalana havia fet una crida a les xarxes socials per trobar-la i finalment l'han pogut localitzar. No han transcendit, però, més detalls sobre la resolució del cas, tot i que els Mossos d'Esquadra han agraït la col·laboració ciutadana.
Notícies en xarxa.
Polèmica per la nova instrucció del Departament de Salut que entra en vigor avui sobre l'obligació d'incloure les màquines d'autovending dels centres sanitaris menjar més saludable. L'Associació Catalana de Vending l'ha criticada. Assegura que la mesura de reduir el menjar insà a les màquines automàtiques és massa agosarada.
A més, reivindiquen com a servei essencial i creuen que el Departament de Salut ha de rebaixar les expectatives i seguir el criteri del País Basc, que és menys restrictiu. El gerent de l'Associació Catalana de Vending, Rafael Cubarsi, ha explicat a la xarxa que intentaran negociar amb el govern per fer-los canviar d'opinió.
Pensem que és excessiu el 75%. Nosaltres vam fer una proposta a la Generalitat, al Departament de Salut, basant-nos en el que es fa al País Basc, de que fos el 50%. Pot tindre una repercussió econòmica als cànons que es paguen als hospitals i als centres sanitaris. Intentarem negociar amb el govern per introduir algun canvi.
Tot plegat, com dèiem, per la instrucció del Departament de Salut, que ja ha entrat en vigor des d'avui i que obliga tots els centres sanitaris de la xarxa pública catalana a adaptar durant els propers 6 mesos la seva oferta d'alimentació en màquines vending i cafeteries a opcions saludables. David Navarro.
La instrucció del Servei Català de la Salut, però avalada per 10 societats científiques, restringeix els aliments amb continguts elevats de sucre, sal i greixos i, en canvi, es recomana el 75% com a mínim d'aliments sòlids saludables, com per exemple fruita i hortalissa fresca, llet, iogurts, brous o purés i sucs de fruita al 100%. També s'hauran d'incloure sempre opcions aptes per a celíacs i s'instal·laran fonts d'aigua potable a tots els centres sanitaris. Tot plegat, segons la nutricionista de l'Agència de Salut Pública, Gemma Salvador, per una qüestió de coherència.
I caldrà anar-ho modificant i anar-ho
arreglant és que surtis de la, amb la família de la consulta de pediatria i que el primer que trobis a la sortida sigui una màquina que ofereix justament tot allò que fa 5 minuts has estat comentant amb el professional de la salut que t'ha atès, que és millor aquells productes, que és millor no incloure'ls habitualment en l'alimentació quotidiana.
Els centres públics i aquells que ofereixin serveis de la xarxa pública tindran ara 6 mesos per complir la instrucció. Si hi ha contracte en vigor, la mesura es posarà en marxa quan es renovi.
Confirmada la curació del VIH d'una tercera persona al món gràcies a un trasplantament de cèl·lules mare. El Consorci Internacional i Sistem, del qual és coordinador l'Institut de Recerca de la Sida, Irsi Caixa, ha publicat a la revista Nature Medicine el cas del pacient de Düsseldorf. Ràdio Ciutat de Badalona, Judit Larios.
Es tracta d'un home de 53 anys que, 4 anys després de ser diagnosticat d'infecció per VIH el 2008, va patir una leucèmia. El pacient va rebre un trasplantament d'una modificació genètica de cèl·lules mare per tractar el càncer. L'equip investigador va decidir llavors retirar-li el tractament antirretroviral. Ara, més de 4 anys després, l'Institut Irsi Caixa ha confirmat el seu cas de curació del VIH com el tercer en el món. Escoltem la investigadora de l'IGTP a Irsi Caixa, Maria Salgado.
Tras 4 años tras la parada de tratamiento antirretroviral, no observamos en este paciente ni virus con capacidad de replicación ni respuesta inmune asociada a la viremia. Esto nos permite confirmar que es un nuevo caso de curación para el VIH después del conocido paciente de Berlín y el caso de Londres publicado hace unos años.
Amb tot, es tracta d'un tractament no extrapolable al gruix de la població per la seva agressivitat, però que obre una nova porta d'investigació.
Gràcies, Judit. No marxis perquè aquesta tarda el conseller de Recerca i Universitats, Quim Nadal, ha lloat la investigació d'avantguarda de l'Institut de Recerca contra la Leucèmia, Josep Carreras. Nadal s'ha reunit amb la direcció del centre, encapçalada pel doctor Manel Esteller, i ha conegut de primera mà les instal·lacions científiques situades al campus Can Ruti de Badalona.
L'Institut Josep Carreras està vinculat a l'estructura de recerca del Govern de la Generalitat a través del Departament de Salut i del de Recerca i Universitats. Com a representant del segon, el conseller Quim Nadal ha visitat les instal·lacions per conèixer el funcionament del centre, tant pel que fa als processos d'investigació com a d'altres aspectes com ara l'obtenció de recursos econòmics privats més enllà dels que proporciona l'executiu català. Nadal ha ressaltat la rapidesa amb què evoluciona la recerca sobre el càncer, que avança cap a tractaments cada vegada menys agressius i més efectius. De fet, es preveu que en els propers anys la leucèmia sigui una malaltia amb cura per tots els pacients. Ho explica el conseller.
Estem parlant d'una malaltia que molt probablement en un horitzó de pocs anys es curarà sempre. I si es cura sempre, doncs l'àmbit d'actuació d'aquest centre de recerca s'ha d'ampliar per força perquè necessita enfocar tot allò que pugui ser subjecte a anàlisi clínica per detectar determinats aspectes que puguin ajudar a nous tractaments de noves malalties.
La investigació sobre la leucèmia busca tractaments personalitzats que puguin tractar les cèl·lules malignes sense afectar teixits més amplis del cos.
Doncs precisament el conseller Nadal ha estat abans aquest matí a Barcelona per rebre el ministre homònim Joan Subirats, que ha anunciat avui que la nova llei orgànica del sistema universitari, la LOSU, entrarà en vigor en uns 20 dies. Nadal ha aprofitat per demanar-li al ministre més diners pel finançament universitari i ha advertit que la llei del govern espanyol obligarà una reforma de la normativa catalana. Anna Ruiz.
Tots dos han coincidit en el col·loqui que ha organitzat el Barcelona Tribuna amb el títol La Universitat i la LOSU, oportunitats i limitacions. El ministre Subirats també ha volgut destacar que la nova llei ha respost a dos objectius: adequar-se a les demandes d'Europa i alhora respecte al caràcter propi de la governança universitària a Catalunya.
És una llei complicada perquè ha d'acceptar la situació europea, ha de reconèixer la situació de l'estat descentralitzat i ha de reconèixer l'autonomia de les universitats, que hem evitat la lògica homogeneïtzadora. Doncs.
Però el conseller Nadal ha aprofitat per deixar anar una futura reforma de la llei catalana d'universitats.
Crec que ha de quedar dit que amb la LOSU a la mà la llei d'universitats de Catalunya necessitaria segurament també un ajornament que fes en alguns aspectes inútil la LOSU.
Pel que fa a la petició de més diners que Nadal ha traslladat a Subirats, el ministre ha replicat que el govern central ha augmentat de 34.000 milions les transferències a les comunitats i ha afegit que són els governs autonòmics els encarregats regats de distribuir aquests fons extra.
Dimiteixen el president de Renfe i la secretària d'Estat per la polèmica dels nous trens que no passen pels túnels.
La ministra de Transports, Raquel Sánchez, ha acceptat la dimissió del president de Renfe, Isaías Taboas, després de la polèmica dels trens de Cantàbria i d'Astúries que no entraven als túnels, segons ha avançat la cadena SER. La secretària d'Estat del Ministeri, Isabel Pardo de Vera, ha estat cessada. Els trens no es van arribar a construir, però la Rada retardarà més de 2 anys l'arribada dels nous convois. Aquesta tarda, Raquel Sánchez s'ha reunit amb els presidents de Cantàbria i Astúries, Adrián Barbón i Miguel Ángel Revilla.
Tot plegat avui, que fa justament 15 anys que Barcelona i Madrid quedaven connectades per l'alta velocitat ferroviària després d'unes obres molt complicades i que van patir diversos retards. Durant aquest període de temps, Renfe ha transportat més de 140 milions de passatgers actualment i cotxe o autobús a banda, 3 de cada 4 persones que van d'una ciutat a l'altra ho fan en tren i només una en avió. Helena Puigdueta.
140 milions de passatgers que han estalviat a l'atmosfera gairebé 5 milions de tones de CO2 si tots aquests viatgers s'haguessin desplaçat en cotxe fins a Madrid. Durant aquesta dècada i mitja, doncs, l'alta velocitat no ha parat de créixer, passant dels 6 milions que estrenaven aquest corredor el 2008 als més de 12 milions actuals, el que representa un increment del 112%. També ha augmentat l'oferta. Va començar amb 17 freqüències per sentit fins a arribar avui als 54 trens diaris, un per sentit aproximadament cada mitja hora, sobretot durant les franges de més demanda. En declaracions a la xarxa, Ricardo Rivera, responsable dels serveis AVE Hablo de Renfe, parlava del que s'ha guanyat amb la connexió de les dues capitals.
A todos los catalanes les cambió la movilidad, la facilidad de poder viajar entre dos capitales muy importantes de España en tiempos súper competitivos, ¿no? En 2 hores i media, impensable hace muchos años, ¿no?
Una alternativa rellevant al pont aeri i que des del 2021 s'ha obert la porta també a més varietat de preus i a més opcions de viatge.
En cultura, el Festival Castell de Peralada disposarà d'un auditori fix a l'aire lliure situat als jardins. El nou equipament, en el qual s'invertiran més de 4 milions d'euros en la primera fase i que es preveu inaugurar l'estiu de 2024, obligarà els organitzadors del certamen a dissenyar una programació amb un format reduït per aquest 2023. Ràdio Vilafant, Josep López.
L'equipament, que estarà situat als jardins del Castell de Peralada, constarà d'un nou edifici que englobarà un auditori i una sala d'assaig polivalent per acollir residències artístiques. A més, en un futur es preveu construir una aula d'arts escèniques amb projecte museístic. Cal destacar també que el nou equipament, que ha estat dissenyat per Jordi Mercè Arquitectes, tindrà més de 6.600 metres quadrats i comptarà amb un pati de butaques a l'aire lliure. D'aquesta manera, l'espai guanyarà en confortabilitat i comoditat per oferir al públic una experiència memorable. A més, també es preveu millorar la sonorització de l'espai. El nou auditori del Festival Castell de Peralada es construirà al mateix terreny on fins ara s'ha celebrat el festival des de l'últim canvi d'ubicació l'any 2010. Per fer-lo realitat s'invertirà més de 4 milions d'euros en la primera fase. Amb el nou auditori, el Festival Castell de Peralada es convertirà en el primer festival d'estiu que oferirà les programacions en un auditori de construcció fix i de propietat. A més, l'objectiu del grup Peralada és que aquesta nova infraestructura sigui modèlica des del punt de vista mediambiental i paisatgístic. L'auditori s'inaugurarà aprofitant que l'edició del 2024 s'iniciarà un trienni que culminarà l'any 2026 amb el 40è aniversari del festival.
I la presidenta de l'Acadèmia del Cinema Català, Judit Colell, ha explicat en declaracions a la xarxa que el cinema en català viu un moment d'or. Ho ha fet en una entrevista on ha valorat també l'edició d'enguany de la Berlinale, que està en marxa i on algunes produccions aspiren a repetir l'èxit de Carla Simón en l'última edició en què va guanyar l'Os d'Or amb Alcarràs. Edgar Sapinya.
Colell ha destacat que a més de 20.000 espècies d'abejas, també hi ha el Festival Internacional de Cinema de Berlín, les pel·lícules Sica, de Carla Subirana, i Màtria, un film catalano-gallec d'Álvaro Gago Díaz, a més de Carla Simón com a part del jurat de la Berlinale d'enguany, tot plegat per remarcar la bona època per la qual passa el cinema català.
Tenim molt de prestigi. És molt important que seguim apostant, que seguim fent feina, perquè aquest moment de prestigi no es quedi només en un any o dos, sinó que sigui una cosa ja continuada.
Part de l'èxit, assegura Colell, és per la implicació creixent de la Generalitat.
Penso que per part de la Conselleria s'està fent un gran esforç. S'han adonat també de la importància del cinema. És una peça clau dins del món de la cultura. Ja ho va dir la consellera Natàlia Garriga, ja va dir que ella volia arribar al 2%. Crec que això és molt important.
La presidenta de l'Acadèmia del Cinema Català ha assegurat que Espanya és un dels països d'Europa que menys inverteix en cinema, quan el retorn econòmic és molt més gran que la despesa pública que s'hi destina.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Roger Sánchez, bona tarda.
Bona tarda. Setmana crucial per al Barça amb la tornada dels setens de final de l'Europa League dijous al camp del Manchester United, un duel en què no hi serà Pedri lesionat. El canari veu l'equip capaç de superar Ronda.
Prefiero estar dentro del campo jugando, pero bueno, tengo plena confianza en el equipo. Sé que tenemos muchas ganas de ese partido. Es un campo que también ilusiona, es un campo con mucha historia en el fútbol y bueno, creo que vamos a intentar hacer un gran papel y ojalá pues traernos la victoria para casa.
Pedri ha estat distingit aquest migdia amb el Premi Barça Jugadors com a futbolista amb més joc net del primer equip masculí. El mateix premi, però en categoria femenina, l'ha guanyat Aitana Bonmatí, que ha valorat el camí extraesportiu de l'equip.
Arribar a la final de la Champions mai és fàcil, en portem tres quasi de seguides i crec que s'ha de valorar. Però amb el que vam aconseguir l'any passat, a nivell de repercussió social, d'omplir el Camp Nou dues vegades, la multitud de gent que es va desplaçar també a Turí, crec que vam guanyar més que perdre, no?
Encara en futbol, Joan Soteras ha pres possessió aquest migdia del càrrec de president de la Federació Catalana de Futbol després d'imposar-se en la repetició electoral de fa una setmana. Soteras, que va arribar a la presidència el 2018, ha exposat els principals eixos del seu nou mandat.
Hem estat la Junta que ha tret la corrupció de la federació i tenim un mandat molt clar de barrar-li el pas. El futbol català no vol divisió, vol unió. El futbol català no vol confrontació, vol construcció. El futbol català no vol disputes, vol entesa. Vaig acabar el meu darrer discurs d'investidura afirmant que no sóc el president d'uns quants, sinó el president de tothom. I avui vull afegir-hi el compromís de fer els 4 anys més prolífics de la història del futbol català.
Dos prèvies d'handbol, el Fraikin Granollers rep demà l'Esgern amb l'objectiu d'assegurar la tercera plaça de la Lliga Europea i dimecres serà el torn del Barça a la Lliga de Campions contra el Pick Szeged, un Barça que ha anunciat avui la renovació de Blaž Janš fins al 2028. L'extrem dret eslové, que va arribar fa un any, amplia 4 anys més, per tant, al seu contracte.
Estoy muy contento y para mí es un orgulloso jugar aquí, estar aquí en Barça y en final también mi familia está muy contenta aquí y de verdad que en final voy a estar aquí 8 años y espero que un poco más después también.
I tanquem els esports dient que demà el Barça de futbol sala se la juga, buscarà un lloc a la final a 4 de la Copa del Rei.
Moltíssimes gràcies, Roger. Fins aquí aquest informatiu. Notícies en xarxa que fan possible Cristina Cantal al control tècnic, Abel Font a la redacció, Roger Sánchez als esports, David Amador a l'edició i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos. Nosaltres hi tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Adéu-siau.
Notícies en xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
I never thought I'd be the one, neither raging bull. It'd always be a smoking gun, put up a loser's cool. I never thought I'd have to say I'm sorry, my love, because I'm the fool I know, fool I never thought I would. Dreams with broken strings, it's time I learned to talk. Stop falling over things, teach myself to walk. I'm not a Superman or Mr. Wonderful, because I'm the fool.
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 8. Us parla Caral Pedemonte. L'informàtic Isaías Herrero ha incriminat Laura Borràs en la suposada gestió irregular de la Institució de les Lletres Catalanes quan ella era directora entre els anys 2013 i 2017. En la nova sessió del judici aquest dilluns, Herrero ha admès que ell mateix presentava els pressupostos comparsa que acompanyaven els que finalment guanyaven les licitacions de contractes inferiors a 18.000 euros per desenvolupar el portal web de la Institució de les Lletres Catalanes. Guiat per les preguntes de la fiscal, el principal acusat Herrero ha dit que Borràs no només estava al cas del fraccionament de contractes perquè no superessin els 18.000 euros legals, sinó que també donava instruccions de com fer-ho.
És un correu de la senyora Borràs a vostè?
Sí, es parla de com redistribuir conceptes a l'hora de fer gestionar pressupostos.
És a dir, el pressupost inicial que parlaven de 64.000 euros amb un primer correu que m'he llegit ha caigut a 50.000 ara.
Sí, com l'he comentat abans, sí.
Herrero no ha volgut respondre a les preguntes dels advocats defensors de Laura Borràs, la qual, malgrat que declararà al final del judici, avui l'hem sentida mantenint la seva innocència.
De cap manera no he comès cap delicte.
També ha declarat breument un altre acusat del cas, Andreu Pujol.